David Solans.
Bona tarda, són les 8. Junts pel Sí apel·la a les paraules de Barack Obama per carregar contra l'ofensiva del govern espanyol per frenar els que defensen la independència. Raül Romeva s'ha agafat a un dels arguments que sempre ha defensat el president nord-americà. La por no pot ser un argument electoral. Hospitalet de Llobregat, Mireia Garolera.
En marxa el míting central de campanya de Junts pel Sí aquí a la Farga de l'Hospitalet, on hi ha centenars de persones. De moment és el més multitudinari, el cap de llista. Raül Romeva ha estat contundent, replicant a les amenaces de l'Estat, buscant aquest argument de Barack Obama.
Alguna cosa està canviant perquè la gent ja no voti el seu partit, sinó per les esperances de tothom. I va afegir, la por no pot ser mai un argument en unes eleccions. Això ho va dir Obama i això ho diem nosaltres avui i ho direm fins al final de la campanya. La por no pot ser mai un argument a les eleccions.
Ja ha intervingut també el número 6 de la llista, Eduardo Reyes, també li acaba de llançar un missatge a Mariano Rajoy assegurant que ell l'ha fet tornar independentista. Ara que intervé és Muriel Casals i després ho faran Carme Forcadell, Oriol Junqueras i Artur Mas.
Mentrestant, el PP torna a avisar que no es pot jugar amb la immigració i que Artur Mas no només ha afavorit la immigració àrab, sinó que s'ha baixat de la guàrdia en qüestions de seguretat. Aquest matí ho ha dit el cap de llista pel 27S, Xavier García Albiol, i fa una estona hi ha insistit la número 2, Andrea Levy, Esplugues de Llobregat, Jordi Armenteres.
Andrea Levy subscriu l'acusació d'Albiol, que li ha dit a Artur Mas que si hi ha tants àrabs a Catalunya és perquè s'ha afavorit aquesta immigració per adoctrinar-la, perquè no venien amb el castellà après. Levy va més enllà dient que s'ha portat àrabs radicals a Catalunya.
Amb persones immigrades prometent-los a vegades coses que sabien que no es podien complir i de fet hem conegut, no?, com persones de l'entorn de Convergència doncs tenien uns lligams, en fi, amb moviments radicals que eren molt perillosos i per tant aquestes coses que s'han de prendre en sèrio.
I diu també que si s'ha d'afavorir una immigració és la d'Amèrica del Sud perquè aquí se senten com a casa i hi ha lligams culturals i lingüístics.
I el secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat, Roger Albinyana, lamenta que la Junta Electoral Central dificulti el vot dels catalans a l'exterior i, a més, marqui el contingut dels mitjans públics. Albinyana ha denunciat avui que molts catalans no podran votar perquè tenen dificultats en rebre les paperetes.
La informació de què disposem fins al moment és que estan arribant de manera lenta. Hi ha persones que ja disposen de la documentació, però n'hi ha moltes d'altres que encara no la disposen.
Albinyana ha calculat en aproximadament una setmana el retard en l'enviament i ha qualificat de rocambolesc el sistema. Reclama que s'implementi el vot electrònic per agilitzar-ho. I ara els esports. Amb el Pau Arriaga.
Quan queda un minut pel final del València-Betis, el resultat a Mestalla és d'empat a 0. A les 4, el Madrid ha superat el Granada per un gol a 0. A 9:15, Eibar-Atlètic de Madrid, i a les 10, Reial Societat Espanyol. El partit el podreu seguir a RAC1 des de 9:15. A segona, el Llagostera perd 0-2 a casa contra el Tenerife. El Girona ha guanyat 1-2 contra l'Oviedo i el Nàstic completa la jornada dels equips catalans demà a les 5 contra el Mallorca al nou estadi. En bàsquet, el Joventut ha guanyat el segon partit consecutiu de pretemporada. Els de Salva Maldonado han superat el Baskonia per 89-70. Ara mateix, en joc a Godella, el València Bàsquet ICL Manresa en vol en mitja hora. El Freiking Granollers buscarà la tercera victòria a la Lliga a casa contra el Port Segun. El Barça debutarà a la Lliga de Campions demà contra l'actual líder de la Bundesliga, el Rhein-Neckar Löwen. I Kilian Jornet ha guanyat l'Ultra Pirineu 2015. Tornem cap a Bagà, Robert Mercè.
Hola, Pau, bona tarda. Ja ha quedat definit el podi final a la categoria masculina d'aquest Ultra Pirineu 2015. Kilian Jornet ha aconseguit el triomf després de 12 hores i 3 minuts. Segona posició, 11 minuts més tard, per Zaid Ait Malek. I tercera posició pel corredor de Béjar, el corredor de Salamanca, Miguel Heras. Aproximadament en 40 minuts s'espera que arribin les primeres classificades aquí a la plaça de Catalunya de Bagà. Lluita aferrissada entre la corredora sueca Emily Forsberg i també la corredora nepalesa Mira Rai. Tercera posició, minuts més enrere, l'ocupa la catalana Núria Piques, que rebrà una ovació espectacular aquí a Bagà, després d'haver aconseguit els darrers 4 anys la victòria final aquí a la cursa de casa.
I acabem amb el temps. Fins aquesta nit es mantindran alguns núvols entre les comarques de Barcelona i de Girona. La tramuntana es reforçarà a l'Empordà. Demà tornarà a lluir el sol a gran part del país. Les temperatures seran semblants a les d'avui. Això és tot i tornem d'aquí una hora al punt de les 9.
Hola.
Soc el Xavi Bundó. Escolta'm, només t'envio el missatge de veu perquè recordis que el Via Lliure a partir del setembre ja comença a les 8 del matí, que canviem l'horari, que ja no comencem a les 10. A partir d'ara a les 8 del matí, 4 hores igual fins a les 12. Te'n recordaràs, eh? Vinga, adeu.
RAC 1. Tots som... Ah. Així sona. Reconcentrat.
Ah, vale, vale.
Avui ha estat arxivat el cas del manter de Salou que va morir el passat mes d'agost després de caure del balcó en el marc d'una operació dels Mossos d'Esquadra contra el Top Manta. El jutge considera que la policia catalana no va tenir res a veure amb la seva mort. Aquesta tarda volem parlar sobre els manters, però concretament de l'origen de les mercaderies que ells venen. Com s'organitzen i quins controls policials es fan per evitar el negoci il·legal del Top Manta. D'on surt tot aquell producte que després ells venen? Enrique Figueredo és periodista de La Vanguardia, va publicar aquest cap de setmana un interessant reportatge explicant aquests i d'altres detalls. Enrique Figueredo, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. Com és que aquest estiu ha crescut tant el fenomen dels manters a Barcelona? Cosa que, a veure, ja n'hi havien, però aquest estiu hi ha hagut una, diguéssim, un punt àlgid sobre aquest tipus de venda.
A veure, els tècnics fan dos raons principals. Una, que a Barcelona cada vegada està més de moda. Llavors, si hi ha més turistes, hi ha més client potencial per les mercaderies que els manters posen a la venda. I per una altra, que quan va haver el canvi de govern a la ciutat, va haver una època d'un cert desajust per una sèrie de qüestions que tenien que veure amb les hores extres, jo us ho explico tal com és, que va quedar durant un parell de setmanes...
Hores extres, dedueixo de la Guàrdia Urbana.
Sí, de la Guàrdia Urbana, sí, perdó.
Perquè desmentís...
No, pobra gent. No,
per això bueno, dic
vull
que...
Dir que, fan...
que el desajust venia per part de la policia local.
Un tema dels quadrants, per simplificar-ho molt. Llavors, van haver una sèrie de serveis extraordinaris que fins aquell moment estaven fent, que ja s'havien deixat de fer en l'últim tram de la passada legislatura, quan el senyor Trias era l'alcalde, i que es va solapar amb l'arribada del nou govern. Va haver una mena d'interregno aquí que va permetre que va facilitar que s'extengués molt més perquè hi havia molta menys vigilància. Això és el que durant aquest estiu hem sentit a parlar de relaxació. Aquesta relaxació jo diria que ara mateix no existeix. El que passa és que el fenomen s'extés tant que ara és molt difícil. Ens hem trobat problemes com, no sé, l'allançament de pedres de fa dues setmanes a la plaça Catalunya, etcètera.
De totes maneres, és evident que no és una qüestió exclusiva de la... No passa només a la capital catalana, passa arreu. Vosaltres explicàveu, en aquest cas tu explicaves en el reportatge, que el manter ja és part d'una xarxa global de falsificacions. És a dir, que això és una manera de, en fi, de negoci a nivell mundial.
És una indústria, podríem dir. I el manter és la baula final, no? És el salt final de tota una cadena.
És qui ven.
Sí, és qui surt ja el minorista, diguéssim,
sí.
Que surt a la Rambla, que surt al Portal de la Pau, a la Rambla de Mar, etc, i ven el seu producte. A mi m'agradaria aclarir que, efectivament, això és el final, diguéssim, d'una llarga cadena, però que els manters, els venedors ambulants, en si mateixos no són una màfia, no es poden considerar un grup de crim organitzat. Això posem les coses en el seu lloc. Són un grup de gent que pot tenir una mini... articulació. Aquí a Barcelona, per exemple, la Guàrdia Urbana, dintre dels seus informes interns, considera que hi ha quatre germans, que són els que dominen una mica el carrer, i que fan una mica els altres segueixen les seves instruccions, però estem parlant de qüestió de divisió gairebé física, o si s'ha de posar el grup que està venent en determinat lloc més dur amb la Guàrdia Urbana quan ve a fer la inspecció. Aquests quatre germans, el principal del qual el coneixen com el Mandíbula, ho dic perquè és una cosa que la Vanguardia ja hem publicat, el coneixen així policialment, aquests són els que donen certes ordres, tenen preeminència, els demés manteros els hi tenen una mica de por, però d'aquí a dir que són un grup organitzat o que ells alimenten una xarxa, l'alimenten en tant que compren mercaderies a grups que són moltíssim més grans.
Clar, és que aquí anava... I d'aquí ve l'origen del reportatge, no?
Clar.
Perquè, clar...
Sí, nosaltres volíem saber, bueno, pues, és veritat que, tot i que a vegades s'articulen en petits pisos, el cas de Salou és una mica semblant, a vegades la mercaderia no arriba complerta, sinó que, per exemple, les insígnies, els emblemes de la marca copiada s'acaben de cosir en un pis com el de Salou, per exemple, o altres llocs de l'àrea metropolitana de Barcelona. A vegades la mercaderia sí que es compra directament ja, completament acabada. Els productes estrella, les bambes Nike, aquestes que s'estan veient aquest estiu tant, que són blanques i negres, unes determinades ulleres de sol, i els bolsos de marca. Tot això és el que aquest estiu i l'any passat també estava funcionant. Això, moltes vegades el venedor ambulant que està al carrer, generalment són senegalesos, ho troben en determinats comerços i majoristes.
I d'aquí ve el reportatge.
Llavors nosaltres vam seguir, no sé si la paraula és seguir, vam estar atents al quin era una mica l'itinerari que feien alguns d'aquests venedors.
Perquè, clar, és una pregunta que jo m'he fet molts dies, és a dir...
I anaven a parar a Sant Adrià i a Badalona.
Bueno, clar, la pregunta és, ells on ho compren, això? O sigui, tota aquesta mercaderia, o qui els hi dona, o qui, com funciona? I vosaltres, com tu deies fa un moment, veu anar a parar a un... Què són, unes naus, això? O...
Sí, és molt gran, eh? És un polígon...
És un polígon, industrial.
Sí, industrial comercial, jo comercial. Diria. Molt grandet, que està... que envaeix un trosset de Badalona i un trosset de Sant Adrià.
Aleshores, ells, és a dir, van en aquestes naus, o aquests polígons industrials, on hi ha de tot... I compren, els hi compren amb ells o, sí. I a qui els hi compren? Això ho heu arribat a aclarir o no? O sigui, bueno, qui és el majorista de tots? Qui té tots aquests productes?
Ho explicaré de la manera més senzilla, jo crec que els oients ens poden entendre. Jo no... Quan vam visitar algunes d'aquestes tendes, tu no trobes el material falsificat a les estanteries ni als aparadors.
Ah, no?
No trobes un Versace allà, lluminós. No. Tot el que veus... té aparença de normalitat, de peces de roba d'aquestes que sovint de confecció bastant humil o senzilla que podem trobar en moltes tendes de xinesos al llarg de tota la geografia catalana, però no cap imitació. Però el cert és que en determinades tendes entraven venedors ambulants que portaven o no portaven res, o portaven la seva manta buida, o l'esquelet d'un carrito de la compra, que sí. Això també ho vam observar, sempre d'un en un, o com a molt grups de tres, entenc jo, que això és el que vaig deduir per no cridar massa l'atenció, que no siguin grups de 15, que van carregats fins als topes, no? Entraven sense res i sortien carregadíssims. No sé si hi ha una rere botiga en alguns d'aquests magatzems, o ells tenen unes caixes ja... Això sí que realment no vam poder entrar més allà dintre, perquè... No teníem una ordre d'entrada i escorcoll, com té la policia, ni és la nostra tasca, no? És evident que la mercaderia, com a mínim, és un punt, és un dels punts d'abastecimiento, que no em surt en català.
I els que els hi venen són també senegalesos o no? O formen part d'una altra cadena? És un altre negoci, això?
No. Jo vaig veure persones... Sí, com a mínim d'origen oriental, perquè eren amb els ulls rasgats.
Aleshores, vosaltres en el reportatge... em va cridar molt l'atenció de la quantitat de contenidors que arriben. En aquest cas, vosaltres feu una diferenciació entre el material que arriba via aèria i via marítima. Via marítima entra molt més que a través de via aèria i hi ha molt més descontrol via marítima que via aèria. I parlàveu del voltant de l'entrada de 1.500 a 2.000 contenidors... I
sortida del port per dia.
Bueno, volia dir... Sí, volia dir, sortida vol dir que entren a...
A territori que es pot distribuir per via, per carretera o per tren.
Vull dir, sortida, o sigui, del port, sortida del port, són uns 2.000 contenidors i només registren 50. Feu aquest, més o menys, aquest...
Sí, aquesta és la més o menys la proporció que ens van explicar fons del port.
Però és que després, en aquesta gràfica que fèieu, encara era que feies, en aquest cas, encara era més significatiu la quantitat de... O sigui, dels contenidors, d'aquests contenidors, una gran part és de producte il·legal.
A veure, s'ha d'inferir que això és així. El que sabem és que la majoria de... Per un efecte estadístic, perquè quan s'han pogut trobar contenidors amb dobles fons o barrejat amb la mercaderia declarada positiva, o sigui, legalment s'ha descobert, per exemple, 2.000 bambes de Converse, sí, per exemple, sí, que és una cosa que estarà pendent des de la seva destrucció, doncs això s'ha pogut saber perquè hi han fet aquesta mena de mecanismes. I si l'estadística diu, a veure si no me'n faig un lío, si de cada 10 que s'inspeccionen es troba en 8 casos, no sé si aquesta és la proporció, material no declarat, això és que... A veure, la qüestió és que el port és un lío total, vull dir que és la gran porta, tothom, la policia ho sap, no, és allò de dir, mira, Figueredo, no podemos poner portes al campo, no. Hi ha un escàner, un superescàner, que jo alguna vegada l'he vist i que convido la gent si alguna vegada pot, no sé, veure per internet o buscar-lo, que és un escàner d'un tamany bestial per on passa un contenidor sencer, i allà es mira com si li fessis uns raigs X al contenidor. Mitjançant aquest mecanisme es descobreix molt, però passen 25 contenidors al dia dels 1.500 o 2.000 que surten en cada jornada.
Clar, en el cas que arribin 2.000 contenidors, això significa que només es revisa un 2,5 de tot el material que passa pel port de Barcelona. Ho dic d'una altra manera, el 97,5% dels contenidors que es descarreguen cada dia al port de Barcelona no passen per inspecció.
Perquè ells diuen que físicament és impossible. No sé si això, potser podríem fer altres càlculs. Jo, en aquest cas, per aquest reportatge no els
hi ha. I aquests 50 contenidors, que són allò... ¿Te ha tocado?
No, no, es fa una mica de selecció de que poden tenir procedència de ports calents. De la mateixa manera que hi ha aeroports calents, que quan ve, per exemple, un vol de no sé, de Medellín o de Bogotà, se sol ser més curós amb el tema del tema d'estupefaents, doncs hi ha determinats contenidors que poden procedir. Perquè, clar, aquí només es vigila, diguéssim, i permetem que t'ho digui, la còpia il·legal de bolsos Versace és important, però dintre del que cap, però si t'estan tant 3 tonelades de cocaïna o 2 d'heroïna, això també, això és bestial. O sigui, no vull treure l'importància a cap cosa. Però és que, clar, aquest escàner, aquests mitjans d'inspecció, que són, aquests són electrònics i els altres són documentals, etcètera, doncs, clar, donen el que donen, 50 per dia.
Aleshores, aquí... Per acabar de fer la cadena, és a dir, aquí hi ha un grup de gent que compren, en aquest cas, el que serien material...
Majoristes
que compren
xinesos,
material il·legal,
sí.
Per entendre'ns, que arriben amb aquests contenidors, que clar, t'enganxaran un, però la majoria no te'ls enganxaran, perquè fas una proporció de 100 contenidors, doncs potser t'enganxen un o dos, però la resta passen. T'arriba el material i tu... Ets el que nodreixes, en aquest cas, a la gent que ven al carrer. La pregunta és, aleshores, ells ho han de pagar, els hi han de pagar, o els hi donen a fiar, o sabeu, heu investigat una mica com funciona el negoci amb aquests majoristes, per entendre'ns,
La història ha canviat des de fa uns anys, des que van començar els manters a veure's per, en aquest cas parlo de Barcelona, però tot el litoral català, crec que en aquests moments és el mateix. Al principi era els deixaven en dipòsit. Aquests majoristes deixaven un paquet de determinada mercaderia.
El que venguis, no?
Després ho liquidaves al dia, a la setmana, al mes... Però quan la policia va començar a posar-se més dura i les incautacions s'anaven reproduint i cada vegada eren més... L'empresari no estava disposat a tenir tantes pèrdues.
Ah, I... perquè era clar, l'empresari que no cobrava.
Clar, si jo no he vendido, no te puedo pagar.
Si me lo han requisado, tampoco.
Clar. No he pogut vendre perquè se l'ha quedat la Guàrdia Urbana, la policia local de Blanes, de Lloret, d'on sigui. Això va obligar a canviar els mecanismes de relació, que jo crec que això està al darrere també una mica de la creixent violència que poden haver demostrat en alguns moments els manteros a Barcelona i altres punts com mateix Salou. Llavors han de comprar, han de fer una primera compra de material, ells han de comprar a la seva manta, sí, plena de...
El majorista ara li han de comprar.
Li han de comprar. I llavors ell és ja propietari d'aquesta mercaderia, per lo bo i per lo dolent.
Sí, clar,
perquè ell pot jugar més amb els preus, etc, però si li encauten la mercaderia es queda sense res. Ja no pot... No, ha perdut, ha tingut una pèrdua molt important. Jo crec que això està al darrere de que a vegades plantin més cara últimament que anys enrere. Que anys enrere el que feien, home, tampoc era un passeig. Quan tu anaves al majorista i li deies la policia m'ha enxampat, haver corrido, no? Que per això hi havia tantes carreres abans. Gent que saltava, me'n recordo, per la Gran Via, pel Baix de Gràcia i tal. Ara no dic que no n'hi hagin, també n'hi ha, però... Ara ens hem trobat amb aquest fenomen nou, que és nou, com si la policia no hi fos.
I la policia, en comptes d'estar... A veure, que ja em sembla bé, vull dir, tots els controls que es facin, però el control i, en aquest cas, l'objectiu hauria de ser amb aquests grans majoristes, que són els que finalment fan el... Bueno, final, deuen fer el gran negoci, no?
Jo crec, policialment i legalment, que s'ha de fer una mica de tot.
Però jo tinc la sensació que a gran escala no es fa res. La sensació, O sigui, jo sé que sí que es fa amb el minorista, que seria el senegalès que ven allà i que intenta guanyar-se la vida com pot, però en canvi, a gran escala, aquests grans empresaris, doncs la sensació és que aquests potser no coneixem, en aquest cas, actuacions policials... Sí. Amb aquestes naus, amb aquesta venda il·legal de tots aquests productes. Poques vegades.
Poques vegades, però s'han anat fent. El que passa que fa uns anys no hi havia tanta sensibilització, ni era tan palmària la presència dels venedors ambulants. La mercaderia falsa es venia a través d'uns altres canals. A vegades et venia a veure un senyor, hi havia circuits diferents, i fins i tot a vegades, quan hi havia tanta maniga ampla, es venia una mica al costat de la samarreta bona del Barça i hi havia una xunga que ningú deia res i te la venien. És veritat. Fa 10 anys això estava claríssim. Però hi ha una cultura canviant, també. Les empreses estan fent molta pressió, hi ha lobbies molt potents perquè l'administració faci cada vegada més inspeccions. Hi ha moltes, molt personal especialitzat en les grans firmes que estan dedicant recursos a tenir perits que analitzen la mercaderia, perquè a vegades les falsificacions són tan bones que,
bueno, és que
necessites filar molt prim.
Amb reportatges que hem vist a la televisió, hi ha empreses a Xina que fan, tenen la línia... L'oficial?
Sí, sí, la...
I tenen la no oficial. És a dir, jo això ho he vist en documentals a la televisió, és a dir, documentals molt ben fets, que la mateixa línia que construeix una bossa, un bolso, fa el bolso autèntic i després fan el bolso per vendre, diguéssim, en aquest cas de manera il·legal, no? Vull dir que és la mateixa cadena de confecció.
Jo crec que potser s'ha de posar més pressió. De tant en tant s'han incautat tonelades de material... Mm. Abans les samarretes de futbol, perdoneu, que abans era un material que es falsificava moltíssim. Suposo que cada vegada és més difícil. Ja et dic, les estadístiques policials van en aquesta direcció ara. Bolsos, ulleres i sabates esportives. Uh-huh. I les samarretes, que sí que funcionen encara en el mercat il·legal...
Ara tinc la sensació que això és impossible de controlar, perquè, clar, amb la dada que ens has donat sobre els contenidors que entren a Barcelona... en aquest cas, que surten del port uns 2.000 i que només se'n controlen 50, vull dir, és que és imparable, és impossible, vull dir, és que clar, és que t'entren per...
Però o sigui, a mi em fa més por, insisteixo,
jo el que he volgut és explicar a través del teu reportatge, bueno, quina és la cadena i com funciona, i la cadena és aquesta, surt el material, en aquest cas de la Xina, arriba o diferents països asiàtics o d'on surti, arriba aquí al port, entra pràcticament sense cap mena de problema, i aquests grans majoristes són els que es dediquen a... Perquè, clar, jo a vegades, clar, si no ho saps, doncs, bueno, on ho compren, això, on vas? Jo que... Són preguntes que, en aquest cas...
Hi ha gent que comença a dir que s'ha de multar el comprador, que hay que empezar por la gallina,
mira,
va ser primer, saps?
Sí, sí, jo també... Passa que, si, jo estic d'acord amb tu, però a vegades el comprador, no el defenso, però a vegades ho fas també perquè vols ajudar.
Ja. No, sí, jo no sé si és una bona idea. No, jo sé que hi ha grups polítics que volen començar a multar.
Sí, però a vegades el comprador, dius, mira, aquest home pues, també s'ha de guanyar la vida i també li compres. No sé si m'explico. Vull dir que, clar, al final aquí és una qüestió molt, molt complicada.
Però sentirem aquest debat, eh? Hi haurà més grups polítics que insistiran en el tema de multar. De la mateixa manera que van voler multar una època i va fallar una mica el consumidor, diguéssim, de serveis de prestacions sexuals.
Sí.
Que això... multava la gent al carrer Robadors, de Barcelona, etcètera.
Ah, sí, es multava?
Oh, sí, van haver. Han hagut moltes, eh?
Aquesta,
sí, sí.
Què dius?
Sí, és bo. Ara no tant, però s'ha multat.
A mi això, Enrique, em recorda... O sigui, sí que recordo que a Suècia va tirar endavant una llei que el que anava a buscar, en aquest cas, prostitució, sí que era multat, en aquest cas, el client. Però aquí no... no
aquí
no...
s'ha fet. No sé si ara mateix s'està fent amb aquella mateixa intensitat que quan va començar a apretar-se amb l'ordenança de civisme de l'Ajuntament de Barcelona, però jo en tinc constància de que s'han fet bastantes multes, ara no em facis dir quantes.
I les paga el client?
Jo entenc que sí, perquè és més fàcil amb un...
Depèn.
I ara ja no vull obrir un altre debat.
No,
com
obrim.
Sigui un estranger que està de pas i etcètera, etcètera, que no tingui targeta de crèdit, aquest no paga.
Aquest segur que no paga, això segur. Enrique Figueredo, moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer.
Igualment. Reconcentrat.
La Generalitat informa que l'Institut Català de les Dones ofereix atenció personalitzada sobre recursos i serveis tant en l'àmbit personal com professional. Temes sobre salut, ajuda afectiva o sexual, qüestions laborals, d'habitatge, ja sigui directament o derivant cada cas als organismes responsables. A més, també ofereix un servei presencial i gratuït, tant d'atenció psicològica com d'assessorament jurídic sobre separacions, pensions, custòdies infants, violència contra les dones, etc. Més informació al web gencat.cat/atenció a les dones. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
El món ens interessa. Centre Europa, el Mediterrani i, sobretot, Catalunya. Més al món. El nou diari digital lliure, obert i per compartir. Món.cat.
RAC1.cat. Tot el que ha passat, el que passa i el que passarà a RAC1 passa per...
RAC1.cat.
Xarxes socials, continguts, imatges...
Tots els extras.
El que us heu perdut i el que voleu tornar a escoltar.
Podcast.
RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Amb el Club Vanguardia, tornar la rutina costa menys.
Apren idiomes amb un 25% de descompte a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB i un 20% a les acadèmies WhatsApp o un 7% de descompte en tots els postgraus, màsters i MBAs a EADA.
Apren a conduir amb 3 pràctiques gratuïtes a les autoescoles Oi Boi o apren a fer batuts de tocs amb els cursos gratuïts per subscriptors a Casa Viva.
Què dius? Que encara no n'ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim un ofert per tu.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC 1. A les 10 de la nit a Anoeta, Reial Societat Espanyol, quarta jornada de Lliga. Viu el partit des de mitja hora abans de RAC 1 amb Eduard Batlle, Gerard Costafreda, Jaume Molló i Dani Solsona. L'equip de Sergio González ha de reaccionar després de la golejada encaixada contra el Reial Madrid. La Reial Societat encara no ha marcat cap gol en aquesta Lliga. Aquest dissabte, Reial Societat Espanyol. I per rematar-ho, tu diràs de butxaca amb la prèvia del Barça Llevant fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC concentrat.
Sí, ara sí. Sí, sí, sí.
I don't want vanilla, I don't want chocolate. Bring me some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti.
Sergi Pàmies, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
Canvi de sintonia, això per començar.
Sí, i clar, i dia 15, clar. El primer dia, saps que era dimarts? Mm-hmm. Vaig pensar, jo estava ja afaitat, sí, i la roba neta, i tot planxadet, amb la motxilla per anar al col·le i tot, i vaig pensar, ara demà, vull dir, el dilluns a la nit, no? Vaig preparar-ho tot. I
tenies, clar, com al col·le, tenies tot preparat.
A més, jo sempre començava el primer dia o el segon, i no em dieu res. Vaig dir, hòstia, aquests tios... comença el programa, jo escoltant, vaig pensar, una hora diran a les 5, però jo preparat, vestit a casa, tot. I aleshores veig que no, vaig pensar, bueno, serà...
No, hi va haver un canvi de...
Hi va haver un canvi
de convocatòries.
Ningú m'havia dit res, llavors vaig pensar, bueno, això... Vol dir que serà la setmana que ve.
Exacte.
Clar,
exacte.
Passaven uns dies, però la setmana que ve tampoc.
No, perquè...
Llavors jo divendres...
Que havia de venir, va venir un altre dia.
Però llavors jo aquell mateix divendres vaig interpretar que ja no treballava aquí.
Ah?
I aleshores vaig trucar a un parell d'amics per dir, escolta, estic en el mercat.
Ah?
I aleshores el dia...
I què et van dir?
Cap resposta. Fracàs absolut.
Això que us va passar.
Però va molt bé, perquè et poses a prova. Tu penses, bueno, si un dia em quedo sense feina, doncs ja trobaré una altra.
I tant.
I aleshores no vaig trobar feina. No, no. Fins que va arribar l'email de la Xènia. Però això ja devia ser el dia, no sé, 8 o 9, que va arribar l'email. Fixa't. Però jo ja
buscava feina. Que no responies.
No vaig respondre perquè em vas trucar tu.
Perquè no responies.
Bueno, perquè estava buscant feina.
Ah, aquest és el cas. Com que no responies, vaig dir... Veig que
tothom
té el telemail tapat.
Que us esteu retraient coses.
No. Al contrari.
Que és una situació...
És el lloc de dir-ho, aquí, a l'antena.
És una situació curiosa.
Sí, és el millor lloc, és aquí.
I aleshores, l'experiència de buscar feina, jo fotia molt de temps que no la feia.
I què tal?
I, bueno, una catàstrofe, no hi ha feina. No hi ha feina, no volen...
Però com buscaves feina?
Bueno, vaig trucar a un parell d'amics, vaig dir, bueno, sapigueu que si necessiteu algun col·laborador, alguna cosa...
Però tu faries com a què?
Com a col·laborador.
De ràdio, de...
No, de ràdio, en aquest cas.
En aquest cas només de ràdio, eh?
El diari encara no m'havien acomiadat, ni
encara
res.
No.
De ràdio.
Ni la tele.
I què, no t'ho feia?
Res, ningú sent soroll.
Però vols dir que tu trucaves al...
T'agraeixo una feina perquè... Si no fos per tu, en aquests moments...
Però vols dir que trucaves
al lloc... Jo estic al carrer com un gos abandonat.
Però vols dir que trucaves al lloc adequat o no?
Amb un racó, eh? Amb un racó, com un gos abandonat.
Una bèstia, una bèstia.
Una bèstia d'aquella gasolinera, eh? Aquella bèstia de gasolinera abandonada amb un racó.
Però, perdona, Sergi...
Quan plou,
brut,
queda tot el que
Sergi, la pregunta és la següent. Si els amics que vas trobar...